Moltes gràcies per assistir, primer de tot, i per rebre'm, perquè sempre és un gust venir a Girona, la ciutat més bonica de Catalunya. I us explicaré una miqueta què he fet jo, diferents conclusions que he extret durant aquesta experiència que he tingut, que és breu, són 5 anys. I a partir d'aquí doncs, farem una miqueta com ho hem fet, us explicaré el que no sortir d'aquí, com fem el programa, quins rols intervenen, què fan aquests rols, més o menys perquè veieu la infraestructura d'un programa que és de ràdio, però també és un videopodcast. Per tant, té una capa de vídeo. Aleshores, volia començar... Crec que passa així.
Al revés, no? Així.
Vale. Comencem fent una mica d'introducció. Parlem d'on surten els videopodcasts, el cas del que no sortí d'ahir, analitzarem el programa d'ahir i farem una mica d'una producció autogestionada com s'hauria d'encarar. I, finalment, comentarem altres projectes. Aleshores, volia començar amb una pregunta, potser massa tòpic, però quin podcast escolteu més? Aleshores, si jo poso aquests tres podcasts, qui escolta la sotana d'aquí? Vale, podeu aplaudir, però una mica d'aplaudòmetre. Vale. Qui escolta el que no surti d'aquí? Una mica més va. La Turra? Bueno, bé. Alguns altres podcasts que escolteu que no estiguin aquí? Dèiem per aquí la Pija i la Kinky? Vale. Perfecte. Bueno, doncs tot això, tot aquest món del videopodcast, del podcast, el que té en comú és que s'emeten en vídeo. I això que significa que és que són videopodcasts, al final. O sigui, tot el que contingui una capa de ràdio, amb una capa d'àudio i una capa de vídeo, acaba sent un videopodcast, perquè s'ha pensat una estratègia darrere de la difusió de tot aquest programa, tot aquest contingut que es vol fer. Aleshores, breu presentació, qui sóc jo? Soc un realitzador visual, el que significa és que faig el mix de les càmeres en directe o diferit d'un programa de ràdio o un programa de tele, tot el que contingui sempre una capa audiovisual. Per exemple, un podcast és molt senzill perquè tens entre 3-4 càmeres, a l'hora de fer una difusió tu fas el mix amb una mescladora, que ja veurem això què és, però també, per exemple, un partit de futbol conté una realització audiovisual perquè tens entre 30 i 40 càmeres en directe que t'estan emetent una senyal i tu has de fer d'allò el mix en directe perquè l'espectador pugui rebre i veure. Aleshores, una miqueta he treballat en aquests llocs, bàsicament vaig fer el batxillerat tecnològic i a partir d'aquí vaig veure que el que m'interessava era l'enginyeria informàtica. Error, perquè a través d'això vaig veure que el que realment m'interessava era fer contingut audiovisual. A la primera ja vaig veure que tot el que implicaven càmeres, vídeo i una posterior edició, doncs era com el que em tirava més. I vaig seguir per aquest costat. El meu ídol, Casey Neistat, no sé si el coneixeu, un blogger de Nova York, em va enganxar a tot el contingut de YouTube, vídeos, i posteriorment Vine, el que va ser després TikTok. I a través de tot aquest contingut visual vaig entrar a la ràdio i em vaig trobar això. Què és això? Doncs és la realització de tots els programes de Catalunya Ràdio. És bàsicament una màquina que et permet tenir les senyals, les fonts de les càmeres en directe que hi ha a l'estudi i tu fas una mescla amb el mixer, bàsicament tries els botons de les càmeres, la càmera 1, la 2, la 3, la 4, i a partir d'aquí, amb ajuda del guió i l'escaleta, fas el programa. Aleshores, tot això significa, bàsicament, simplement, que he fet molts vídeos. No hi ha més. Tot és ràdio, amb podcast, amb gestionats, he fet molt contingut i després he pogut aprendre de les errades que he fet, coses que no hem pogut fer del tot bé, doncs com ho hem solucionat, quines estratègies hem pres, tot això. Aleshores, els videopodcasts, tota aquesta idea, d'on surt? De la ràdio, bàsicament. O sigui, tens un contingut que s'emet en directe per ones, per freqüències, la FM. Tothom entén que a casa han tingut una ràdio en directe. Llavors el que passava aquí és que estava subjecte a una programació diària, no?, que s'emet en una certa freqüència. O sigui, tu estàs subjecte al que emetin en aquella ràdio en aquell moment que tu t'interessa posar la ràdio. Tens una necessitat, no? Què passa? Que si no estàs, no tens oberta la ràdio en aquell moment, te'l perds. I aquí surt el que és el podcast. El podcast bàsicament és el contingut aquest que t'interessa, que està empaquetat en un lloc. Però, o sigui, no té més. Com a curiositat, ve de iPod, Steve Jobs, vale? I, bueno, a partir d'aquí és un arxiu digital que conté àudio i el que fas és reproduir-lo sota demanda. O sigui, l'espectador té el domini de quan ho vol veure i s'escolta, doncs, anant a la feina, pel matí, quan posa la ràdio al despertar-se, qualsevol cosa. Com evoluciona això? Amb la capa de vídeo. Tothom té pantalles, tothom té accés a TikTok, YouTube, amb Spotify, ara també té l'opció de veure en vídeo, amb 3CAT, no sé si són. És una cosa de plataformes en vídeo, anem a fer-ho tot en vídeo perquè tothom té accés a aquest tipus de contingut. Clar, o sigui, aquí el que passa és que ara tot el que era ràdio, contingut àudio 100%, ara es vol passar a una capa de vídeo. Aleshores, aquí està la gran com pregunta de com fas que un programa de ràdio es pugui veure. Aleshores, hi ha moltes maneres de fer-ho, no hi ha una manera com clara, però sí que tens un gran referent, que és la tele. Vale? Mica en mica tot està anant cap allà, tot està sent bastant transversal, unifiques ràdio i tele i tens un contingut que et serveix per les dues. No? Però no acaba de ser del tot igual, perquè no has escoltat la tele en directe, però et perds coses, hi ha coses que has d'anar veient. Per tant, tens el suport del vídeo. I això és el que aportes a l'espectador. L'espectador, al final, el que vol és veure, quan tires un tall, el tall aquest, com es veu? Si tires un videoclip, qui surt cantant? No? Doncs, aquest és el gran benefici de tenir el vídeo, que veus la persona i el contingut que estàs tirant. Versió matemàtica, vídeo podcast és un vídeo podcast. Aleshores, en el cas del que no surti d'aquí, el que no surti d'aquí és un programa que surt de Catalunya Ràdio, és un programa que ara es fa de 6 a 7 i és un programa de salseig, safareig, premsa rosa i, bueno, una miqueta com el món intern de la Juliana, el Roger i la Marta. O sigui, aquesta és l'excusa i a partir d'aquí parlen d'altres coses. Es fa des del 2023 i encara s'està fent. Canvien horaris, per tant, tens un consum en el que és de ràdio en directe diferent, perquè canvia si et posen a les 12 que si et posen a les 6 de la tarda, el consum és diferent, el públic varia, però el que t'assegures és la capa de podcast, que tothom s'ho pot escoltar en qualsevol moment a qualsevol lloc. Sempre té una capa de vídeo pel que es fa una realització audiovisual d'aquest contingut i s'emet a YouTube, a 3CAT, a Spotify i varia depenent del tipus de plataforma. Per exemple, a Spotify tirem el vídeo sencer perquè és el programa sencer que vols veure. Però en canvi a YouTube el que fem és fragmentar-lo perquè el consum en aquella plataforma és diferent. Això significa que a YouTube la gent no vol veure un programa sencer, sinó el que vol veure és la secció de la Rosalia o la secció del Jaume Miranda quan comenta OT. Per tant, el tipus de contingut que busca l'espectador en aquella plataforma és diferent. Per tant, el que fem és una estratègia de difusió, emetem diferent depenent de quin lloc, bàsicament. El que no surti, surt d'adolescents XL, anteriorment, va variant en el temps depenent de la direcció de la ràdio que hi ha, perquè et canvien el programa una mica, però bàsicament del 2019-2023 vam fer anys de programa en què anàvem provant coses. Provant coses significa realitzant-ho amb telèfons mòbils, per exemple, pel que fa a la capa de vídeo. Per exemple, posàvem 3 telèfons, 3 iPhones, gravant. Després de aquell contingut que gravava, ho editava. No? I llavors vèiem, vale, doncs això potser no hauria d'anar per aquí, sinó hauria de ser una cosa més directa de càmeres que ja estiguin a l'estudi. Doncs en tots aquests anys el que hi ha hagut és una progressió veient del que anàvem fent, doncs necessitats que anaven sortint. Què més? Abans va ser adolescents ICAT, ho feia amb ICAT. No varia gaire, hi havia altres cares, el racó de l'Hipòlit, Pol Gisè, Long Lluitxé, Bruce Teva i bueno, Joan, Juliana, Marta i Roger. Cares diferents, teníem un format de programa que també variava, perquè era una ràdio musical, però el que fèiem era un programa diari, de dilluns a dijous, i fèiem bàsicament una hora de contingut. Ràdio, però vídeo. I abans tot això surt d'adolescents.cat, la pàgina web, aquesta que fan notícies, textos, formularis i tot el que tu vulguis, i a partir d'aquí van anar construint una miqueta el que ha esdevingut el que no surti d'aquí, però ve d'aquí. Aleshores, quina necessitat ens trobem quan portem tots aquests anys i ja hem vist una miqueta el que anava sortint, no? Que tu tens un programa de ràdio, àudio, que el vols convertir en alguna cosa més perquè tens un accés fàcil a una realització visual. Tens unes càmeres a l'estudi que també t'ensenyen en directe, que pots gravar, pots mesclar, pots fer una capa gràfica, tens molts beneficis, o sigui, tens molt de terreny on poder jugar i vols maximitzar els beneficis, o sigui, vols aprofitar al màxim el que tens per maximitzar la distribució, el que us comentava abans de les plataformes. Doncs, bàsicament el que estem fent és un programa de tele, a la ràdio i distribuït per internet. El que significa que tens un àudio amb una capa de vídeo i que ho distribueixes amb el màxim de benefici possible. Això és un programa híbrid. Multiplataforma, com li vulgueu dir, però al final és jugar entre molts mons per aprofitar al màxim l'audiència. L'audiència que t'està escoltant a Spotify és diferent a la de YouTube, que la d'Instagram, que la de 3Cat, tot varia. Per tant, tu t'has d'adaptar en aquella plataforma per maximitzar el contingut que tu estàs distribuint. Aleshores, no sé si... Bueno, el programa d'ahir, el que no ha sortit, entenc que ningú se l'ha escoltat aquí. D'ahir? Tu? Va, perfecte. Vamos. Una persona. Bueno, doncs bàsicament el programa d'ahir tractava sobre això de la Rosalía que treu un nou àlbum i fa una promoció d'aquest nou àlbum, anant a Madrid, va anar a Callao, va anar amb un cotxe fumant, Rosalía, i el programa d'ahir tractava sobre això, parlant de l'esdevent de Rosalía a Madrid, del directe de TikTok i tots els detalls sobre Lux, el nou àlbum. Aleshores, ara us posaré aquests 5 minuts de programa, els primers 5 minuts, perquè veieu què és, bàsicament, i després farem, vale, d'aquests 5 minuts, qui ha intervingut, com ho han fet i els tipus de guió i esqueleta que fem servir just en aquest programa d'ahir. O sigui, el que veureu, tot després ho desgranem. Vale, pues, si podem apagar els llums perquè ho veig millor.
Protagonistes del dia és allà.
Sintonies, hi ha blocs on són vídeos que es llancen. Per fer tot això, quanta gent, quin volum i qui fa cada cosa. Val? Hi ha aquests rols. El rol de director, el presentadors, seccionistes, productora, redactor, tècnic de so, utilitzador visual i digitals. D'acord? De tots aquests, el director és el Roger Grandell, que és la figura que marca cap hora d'anar al programa. Si hi ha algun tipus de polèmica, si hi ha algun tipus de dubtes a l'hora si hem de fer aquest tema o no, si hauríem de començar amb quins temes, tot el que és el repartiment del programa el fa el director, que és el Roger Grandell. Què més fa? Presenta, junt amb la Marta i la Juliana. Són els conductors del programa, que significa que sempre estan allà. Són la constant en tota la temporada i es fan el seu propi guió, d'acord? El que significa que també agafen talls, vídeos, s'ho marquen en el guió, fan l'esquelet, ho descarreguen, ho pugen al Drive i a partir d'aquí doncs es fan la seva pròpia secció dins del programa. Però són presentadors. Què més? Tenim els seccionistes, Víctor Navarro, Jaume Miranda, ens parlen sobre diferents temes, són mons diferents. Víctor Navarro parla més sobre el que és el món del futbol, de la vida barcelonina. Jaume Miranda ens porta temes de detectiu del cor, que va des del cantant de One Direction fins a OT. Llavors, el que fan és preparar-se una secció, no estan dins de l'equip intern del programa, per tant, poden anar a diferents programes, però el que tens és una persona que ve periòdicament a fer-te 10 minuts i es porta el seu tema. I es preparen el tema, el guió, Joan Mastais. La productora, l'Aina Ostrell, la millor persona del món, té una paciència increïble perquè ha de coordinar amb tot el que és el programa i parla absolutament amb tothom, coordina absolutament a tothom i si hi ha algun motiu pel que funciona el que no surti d'aquí és gràcies a l'Aina Ostrell. Gestiona convidats, permisos, logístiques, si s'ha de parlar amb l'unitat mòbil perquè anem a Girona a fer un programa, doncs ho parla l'Aina Ostrell, amb tècnics, producció, direcció, ho parla tot. Què fa també? Supervisa els timings i de l'escaleta. Això ho veurem més endavant. Però si la publicitat dura 6 minuts, s'assegura que quan acaba aquesta publicitat tornem en el directe. Fa la suma de tot el que són els temps que dura el programa per veure si realment encaixa el programa a l'hora, perquè pot ser perfectament que tinguis un tema que s'allargui més del compte. Per tant, ella fa el seguiment constant d'anar al directe de que tot funcioni. Els redactors, Pau Esparc i Marc Andreu. Què fan els redactors? Aquests sí que són interns de programa i el que fan bàsicament és agafar un tema o notícies i els venen a l'hora de fer el programa. Ho venen a direcció i diuen, mira, tinc aquest tema que interessaria perquè la Rosalia s'està venent la casa que tenia a Manresa. Doncs agafa el tema, fan una recerca, es preparen la seva secció amb els seus talls i a partir d'aquí porten el contingut en el directe. El guió. Tècnica de so, la Mariví Pérez. La Mariví és la que fa la realització sonora. Realització sonora significa que és tota la capa d'àudio. D'acord? S'encarrega de tot el que intervé en l'àudio. Us heu d'imaginar dues pistes, la d'àudio i la de vídeo, i la d'àudio serveix per un costat i la de vídeo paral·lelament a l'altre. L'àudio agafa sintonies, efectes de so, amb músiques, bases sonores, tot ho agafa la Mariví. I s'ho agafa tot el contingut aquest i ho ordena per posteriorment al guió poder fer la realització. En paral·lel al vídeo, tot el que és la identitat del programa visual, doncs la porta el realitzador. Tot el que intervé en com ho veu l'espectador, on es distribueix, tot és el realitzador que s'encarrega de buscar vídeo, recursos, imatges, talls, i edita i descarrega el contingut que vol que surti en el programa. I ell marca la línia d'estil de com l'espectador en veurà el programa, bàsicament. La Maria Val, Digitals, seria la community manager del que no ha sortit d'aquí. El que fa ella és selecciona i edita els talls per les xarxes, estem a Instagram, de xarxes, Twitter, TikTok, del Catalunya Ràdio, i el que fa bàsicament és agafar tot el contingut que s'ha fet durant el programa, adaptar-ho al vertical, subtitular-ho i emetre-ho amb una estratègia darrere, i també fa nadius. Els nadius són aquells continguts que es fan explícitament per les xarxes socials. Per exemple, amb el que heu fet equip de xarxes de l'UDG, doncs són nadius. Sí, perquè agafes el convidat que ha de venir, li fas per la càmera i fas un contingut extra per publicitar, comunicar amb diversos motius i ho tires a xarxes. Això són nadius. I és bàsicament la que porta la interacció amb l'audiència. Qui parla per Instagram amb tothom que respon o comenta altres posts, doncs ho porta a la CM. Aleshores, una vegada tenim clar qui són les persones que porten tot aquest programa, com s'organitzen? O sigui, quina és la manera que tenim de treballar? Vale. Això seria un gràfic, una miqueta abstracte, de tot el que és com el gruix de tota la feina, des de que entrem a la redacció, quan comença el directe, acaba el directe i comença el postprograma. D'acord? Això aquí seria a les 6 de la tarda, la temporada passada a les 12, sempre és una hora de programa, per tant tens aquí el directe, i el temps d'abans, que seria el preprograma. Com t'organitzes per fer-ho possible? I què intervé? Aleshores, en el preprograma, comencem amb la creació de l'esqueleta. Qui ho fa això? El Roger Carandell, direcció. Perquè és el director qui marca l'ordre de tot el que ha de passar en un programa. Redacció de guió. Qui està picant guió? Redactors, presentadors o fins i tot seccionistes que venen a fer la secció aquell dia. Jaume Miranda, Víctor Navarro. Descàrrega de talls. A la redacció de guió es marquen caixetes, que ho veurem ara. Bàsicament són moments, clips, fragments de vídeo o àudio que volem llançar en el directe. Tot això s'encarrega la Mariví, tècnica de so, a Marc Andreu, a presentadors, redacció i seccionistes. Una miqueta. Edició de vídeo, Mariví i jo. Bàsicament, realització d'àudio, realització de vídeo. Agafem tot el que és el contingut i paral·lelament cadascú es crea el seu contingut. El contingut en àudio i el contingut en vídeo. Edites contingut d'una forma o edites contingut d'una altra. I coordinació, l'Aina Ostrell. Aina Ostrell és qui es parla amb tots els de dalt i fa que tot això estigui coordinat. Si falta un tall, si està mal ordenat, si s'escolta malament, tot això, coordinació, que és la feina de productor. Vale, entrem en el directe. Aquí marcaríem senyals horaris, hi hauria a l'inici del programa, el que hem vist abans, quan entren en directe. Què està passant? Doncs en antena tenim els presentadors i seccionistes, també pot ser, ja estan a la taula de l'estudi de Catalunya Ràdio. A l'estudi de Catalunya Ràdio tenim una realització amb càmeres que envien senyal en directe a la sala de realització. Aquestes càmeres estan per aquí, no es poden veure, estan una miqueta fosques, però estan distribuïdes de manera que donin un pla de la persona que està asseguda a la taula bastant estàndard. O sigui, s'intenta mantenir una coherència, que després veurem, per poder fer una realització en condicions de la persona. Aleshores, aquí tenim l'estudi. Aquí al costat hi ha la peixera, on està la Mariví. La Mariví fa la realització sonora, per tant, tira àudio. Tira sintonies, el que hem dit abans, efectes de so. Ella està aquí. I jo estic a l'altra banda, on tinc tot el mixer, tot el... la gestió de les senyals en directe, doncs per anar tallant entre càmera, anar a la 1, a la 3, a la 4, a la 1, tota aquesta gestió en directe per gravar-ho i tenir el xurro, l'MP4, que dura una hora, de tota la senyal del programa realitzada, per després fer la distribució. I amb la productora, que és la Nou Estrell, que fa que tots aquests continguts tinguin una coherència al que dèiem abans de a la publicitat, per anar a publi, quan hem de començar, si falten els guions, si falten alguns talls, tot ho gestiona l'Aina Ostrell. Vale, acabem el programa. Què passa? Ja està, s'ha acabat la feina. O sigui, bàsicament, el que fem és, hem fet un contingut que s'ha més per FM, ha estat gravat, i fem una estratègia de difusió d'aquest programa. tot això es marca a la reunió final. O sigui, quan tu acabes el programa, no s'acaba la feina realment, sinó que en comença una altra. I qui intervé? Doncs tothom. Tothom intervé perquè tothom té alguna manera diferent de veure el que ha passat, per tant, tothom pot suggerir titulars, tothom pot suggerir copies, descripcions de l'episodi, tothom té una manera d'enfocar i d'alguna manera es pacta entre tots, la decisió final la té el director, però fem una reunió per posar en comú tot això. Posteriorment tenim la distribució d'àudio, que seria tot aquest contingut de podcast, del que és àudio, com es distribueix a Catalunya Ràdio. Plataformes de 3CAT, Catalunya Ràdio Àudio, tot aquest món. S'encarreguen producció i tècnica de so. Distribució de vídeo, jo mateix. O sigui, agafo el vídeo i el que faig és compactar-ho, posar-li la mosca i la careta inicial i final i ho tirem directament a 3CAT, a YouTube, el que és en contingut sencer, i, perdoneu, a 3CAT i Spotify, i a YouTube triem el fragmentat, que és el que dèiem abans, que són seccions específiques de 10 minuts, depèn del que duri, més curt, centrats en un tema. La Maria, Digitals, la persona que s'encarrega de la comunicació en xarxes, agafa tot aquest contingut, ho adapta verticalment, el que s'ha pactat, que es farà difusió d'aquest moment cap a Instagram, i és ella qui adapta tot aquest contingut d'un minut, minut i escaig, perquè sigui el màxim, perquè apel·li el màxim a l'espectador, perquè es fixi en aquell vídeo i pugui tenir unes visualitzacions doncs, bones, depenent del tipus de clip que es faci. No? I doncs, aquest seria més o menys la distribució del programa, o sigui, el preprograma, el directe i el postprograma, on tens tots els rols que intervenen en cada una de les parts. Aleshores, tot això, totes aquestes parts, estan basades en l'esqueleta i el guió. L'esqueleta és un document on tens l'ordre genèric, acostuma a ser una pàgina, màxim resumit possible, on tens els diferents tipus de coses que farem en el programa. La introducció, els tipus de breus, la publicitat, altra publicitat i els temes. Es fica el nom del tema, qui vindrà en aquest moment, quan intervindrà, per tenir-ho el màxim de planificat a l'horari. Molt important, aquí tenir en compte les publicitats que entren pel càlcul de minuts. Aleshores, us ensenyaré ara l'escaleta que hem fet en el programa que heu vist abans, bàsicament, i aquesta és l'escaleta d'ahir, on tenim, doncs per exemple, dimarts 20 d'octubre, temporada 3, a les 6 va començar sense informatius perquè anàvem per digital, o sigui, va començar a les 6 en punt, i comencem amb la careta i següent anem a Rosalia. O sigui, aquí tens la idea del programa, en una pàgina, perquè ocupa literalment una pàgina, on tens tota d'ordre. Això és tot el que es farà en aquell programa. Important, els minuts que dura la secció. Has de tenir un ordre per poder preveure quan durarà i quant temps li has de dedicar cada una de les parts. Vam parlar de Rosalia, l'Escanes i Pombo, Rufián, la Revuelta, la publicitat, quant dura? 20 segons. I Jaume Miranda, seccionista, ve a parlar de la Gala d'OT, l'Eira Martínez i tot això. Aleshores, l'escaleta, bàsicament, generalment és un resum molt senzill de com serà el programa. Què més tenim? El guió. El guió sí que és la part més extensa, el document on està tot, i s'intenta seguir al màxim. Aleshores, us posaré un vídeo, no cal que tanquem les llums, perquè serà de referència, però...
Una d'elles és la Tia Pongo, la germana gran de les Pongo.
Exacte, la que és l'Ot de Bio, de gairebé 36 anys, i l'única de les tres germanes Pongo que encara no està mare.
I el Roger i la Marta segueixen el guió, bàsicament.
Contínuament, i així dia també, perquè sembla que hagi de ser...
Hi ha vegades que segueixen al màxim, paren, i més amb interacció una miqueta així improvisada,
però bé, fins ara
segueix.
Fins a ella, que era la seva decisió, que deia que volia prioritzar la seva carrera i que encara no era el moment. Però és veritat que fa uns mesos, amb l'estrena de l'última temporada de la docu-sèrie de Pongo, a Prime Video, la Lucía començava a dir que sí que es posarien a buscar la criatura. I sabia una mica de greu com a espectadora, perquè li veies clarament l'ombra de la pressió social en aquesta decisió. Veies allò que deia una mica contraport fins i tot, eh? Però fins ara no havíem sabut res més del seu procés. Ahir, per això, la Lucía, innocentment, entenc, va publicar un Instastories que va il·lusionar la seva comunitat.
Entra aquí una caixeta. Què significa?
Que
tenim un vídeo.
Tenim
l'enllaç, el veurem. Però tot està guionitzat. O sigui, tots els talls estan baixats en un document, amb un ordre, i tot això és la Bíblia, tot això va a missa. O sigui, tot això s'ha de seguir, s'ha de tirar. Pot modificar-ho només en direcció. D'acord? Ara entrarem.
La mare...
Entrarem en el guió.
Us imaginàveu que se sentia tant el guió? Ho veieu quan jo us dic la millor improvisació és la que es prepara? És això.
Thank you. Jo he de dir jo, igual han mogut la carpeta amb allò.
Ah, amigo.
Això és el guió. El guió és un document, m'acostuma a tenir unes 60 pàgines, 50, sobre l'hora, depenent del contingut que facis. Aquí s'especifica bàsicament el contingut que sonarà i el que s'haurà de dir. El que significa això, amb la careta. Hem començat amb unes músiques del que no surti d'aquí, que comença el que no surti d'aquí. És aquest bloc. Això és un arxiu que es tira en directe amb àudio i vídeo paral·lelament per començar el programa. Aleshores, hi ha hagut una presentació. El Roger ha dit Juliana Marta, què tal, com esteu? Doncs s'especifica aquí. Juliana Marta, bon dia, què tal? Improvisació, marge, però comencem el programa. A la que se saluden sona la Cinto Cocktail. Què és la Cinto Cocktail? És un arxiu, una música, que es tira en directe, per sota, acostuma a ser, amb qui ho tira? La tècnica de so, àudio. Tot el contingut que està en blau és exclusiu d'àudio, però també pot tenir una capa de vídeo, el que significa que doncs, amb la Mariví, que és la tècnica de so, estarà molt pendent en aquell moment de tirar el música, arxiu, en aquell moment, bàsicament. Per al directe. Què més tenim? Hem vist que el Roger deia i avui una de les protagonistes del dia és ella. Just després ha marcat l'inici, el moment de tirar, del videoclip aquest promocional de la Rosalia. De madrugar, no? Què passa aquí? Que el Roger ha apuntat de madrugar Rosalia. Això és el nom de l'arxiu. D'on es treu l'arxiu? El link a baix. YouTube. Si anéssim a YouTube ara, veuríem que el contingut que hem vist en el programa és exactament aquest des d'un inici. Aquest arxiu s'agafa i es descarrega. Agafem l'enllaç i el descarreguem en un arxiu editable per poder-lo tirar en directe posteriorment. Què més? Veiem aquí baix. Què marca l'inici de l'arxiu? Des de 00, des del principi, com que només dura mig minut, després tira Cinto Cocktail de nou. Indicacions per la tècnica de so. El Roger ha escrit això perquè diu, vale, com és un clip de 30 segons, no el deixarem, sona molt, quan s'acabi que torni directament a la Cinto Cocktail. Cinto Cocktail és l'anterior. Per tant, aquí la tècnica de so ha d'estar pendent, en el moment, de tirar tot el programa endavant correctament, tal com diu el director. Què més hem vist? Pues com després del vídeo ha recollit i diu ahir acabant el programa, ja va avisar que des de Nova York havien aparegut cartells que anunciaven. Què comenta aquí la Juliana? Un enllaç. Marca que a la que diu cartells es tira el cartell de la Rosalia. Si anem a l'enllaç de Twitter, veurem que és la imatge que ha sortit per pantalla en el programa. Per tant, és la Juliana qui marca les imatges que sortiran durant el programa, però és la feina de la realitzadora o realitzador que agafi aquest contingut, que ho tingui preparat per tirar-ho en el directe. Què més? Tenim aquí l'inici de la secció Rosalia. Què ho marca? Doncs aquesta sintonia, que és una altra vegada, capa d'àudio, que es tira per sobre quan ells fan el dona pas. El dona pas acostuma a ser l'última paraula, l'última frase, per anar cap a aquell clip, cap a aquell tall, que que sonarà en directe. Tu marques clarament una nit que va acabar sent molt desconcertant. Llavors, fa senyal al tècnic de so, realització, ho veu, estarà guai, i tira en el moment audio i vídeo aquell pic corresponent. Veiem aquí baix, amb indicacions, diu, és probable que em vegin tallant, cada vegada que em tallin tirem efectes top. D'acord? Efectes de so, realització sonora. Qui ho indica això? Doncs la Juliana, que ha fet la secció. O sigui, el guió, d'acord, se l'ha escrit ella. Per tant, aquí diu, Juli, dubtava si volgués una cançó, si era en directe d'ella senzillament xerrant, tot són coses que no han sortit al directe, per tant, tot són coses que s'ha hagut d'escriure. Sempre amb un marge d'improvisació, però és això. Un altre bloc, hem vist aquí el tall de com la Rosalia iniciava el directe, és un contingut que s'ha extret en vídeo, s'ha extret en àudio i paral·lelament es tira en el directe. Una altra vegada amb el dona pas i es tira el bloc, el tall. Una vegada acaba aquest bloc, saltem al següent, sintonàlisi, vídeo, ai, perdona, àudio, tècnica de so, tira la sintonia de fons. No anirem a repassar tot el guió, perquè són moltes pàgines, però vull que veieu que realment tot està escrit, o sigui, hi ha un marge d'improvisació, però tot el que està apuntat es diu. Què passa en el guió? Doncs que per il·lustrar per capa de vídeo tenim suggeriments de la persona que fa el guió. Això significa que la Juliana indica realització, la Marina, posa-hi tantes imatges en directes com puguis, formatge col·loquial, però al final és per entendre'ns, perquè tothom està en el guió a l'hora de fer el preprograma. Per tant, tot ha de girar correctament perquè surti en el directe tal com s'ha planificat. Són engranatges que, si un falla, doncs aquí perfectament tens la Juliana parlant i no veus res per pantalla. No s'entén del tot millor, no s'entén del tot bé, per tant, doncs, són errors que anem cometent. Què més? Talls. Aquí el Roger comentant, realització, he editat el silenci inicial per tenir-ho en compte a l'hora de llançar-ho. Més blocs. Efecte cop. És un efecte cop, tècnic de so, ho llança. Cito tensió, el mateix. D'acord? I bàsicament això és el document on conté absolutament tot el programa, bloc per bloc, paraula a paraula, del que es dirà. Aleshores, perquè veieu tot en general, és un programa que va tenir molt de contingut i és bastant extens. Té un total de 33 pàgines i hi ha diferents formes de treballar. Cada una de les seccions les fa una persona diferent, el guió les fa una persona diferent, el Roger treballa d'aquesta manera, la Joana treballa d'una altra, la Marta treballa d'una diferent manera, i al final és com et pots expressar tu en el guió perquè una persona quan ho vegi ho entengui clarament què passarà en aquell moment del programa. I aquesta és bàsicament la idea del guió. Aleshores, tornant a la presentació.
Una de les és la...
Vale. Ja centrem aquí ja, una vegada ja hem vist el que no ha sortit d'aquí, com ho fem a la ràdio per fer tot aquest programa en videopodcast, quins rols intervenen i quines eines fem servir, la producció autogestionada, com s'hauria d'encarar? Producció autogestionada en el sentit de tu tens una idea, una cosa que has de fer, pel que m'has dit, Alba, és un projecte de comunicació al Parc de la Devesa, tens un objectiu, doncs cap on ho pots encarar? Què has de tenir en compte per fer aquesta comunicació i quin format has de triar, d'acord? Aleshores, en qualsevol producció d'un videopodcast o altres formats, doncs, hem de tenir clar de què volem parlar. De què volem parlar significa cap on està encarat el tipus de comunicació que volem fer, perquè, o sigui, és diferent parlar cap a un públic de YouTube, que cap a un públic de TikTok, que cap a un públic de Spotify o 3Cat. O sigui, els públics són diferents, per tant, tu t'has d'adreçar d'una forma coherent a l'espectador. D'acord? Com volem comunicar? I quines eines tenim a l'hora de fer-ho? Significa, bàsicament, si tenim un accés a una sala de realització, doncs perfecte. Però normalment això no és el cas i totes les produccions autogestionades acostumen a estar doncs, maximitzant les eines que tenim. iPhones, càmeres, tot. Aleshores, tothom té un iPhone, tothom té un mòbil, en general, i tothom té accés a una càmera del mateix iPhone i un enregistrament del so. I això és tot perquè hi ha molts podcasts que es fan gravant així amb nosaltres mateixos quan fem Adolescents i Cat, o ho explicava abans, ho fèiem amb iPhones. Vull dir, quan tens el contingut, com es veu, doncs és un altre tema, però sempre tindràs una balança bona si totes les parts doncs, estan nivellades. Què cal tenir en compte? Doncs, estabilització del vídeo, tenir un trípode, poder recolzar la càmera sobre algun tipus de suport, com per exemple la càmera aquí darrere, que està estabilitzada, enquadrada correctament per tenir un plano del que s'està veient amb el format corresponent. El so, molt important, ja ho heu vist, si es treballa paral·lelament a la ràdio és perquè el so és el 50% del que una persona l'experiència de veure un podcast és això, el 50%. És molt important tenir un so correcte, que s'escolti bé, processar-lo, anivellar-lo, normalitzar l'àudio, que tot això són tècniques que s'apliquen per poder estar centrat en el contingut, d'acord? Amb el clip que hem posat abans, el que no ha sortit d'aquí, l'àudio estava descompensat una miqueta, s'escoltava doble. Doncs com podem fer que l'espectador ho escolti bé, bàsicament. Aleshores, amb el so, els iPhones tenen un registrament amb l'aplicació nativa, per tant, podem gravar el so amb una font, per exemple aquesta, que m'està gravant a mi ara, pues que està a prop d'on surt aquesta font de veu, per tant, de mi, com més a prop, millor s'escoltarà. Aleshores, són eines que tu pots aplicar amb el mòbil, gravant l'àudio, posant-ho a la butxaca, enfocant cap amunt, per exemple, que tens un enregistrament d'aquest so per fer una postproducció final amb un àudio ben registrat. Són coses que fas en el moment de gravar per maximitzar després en l'edició i que tot surti compacte i s'escolti bé i es vegi bé. Què més tenim també? La il·luminació. Normalment es posen torxes, es posen focus, s'il·lumina bé l'convidat per poder tenir una imatge doncs, mitjanament decent per poder doncs, que la persona que vegi aquell podcast doncs, identifiqui clarament i no hi hagi problemes ni de color ni de balanç de blancs, tot tingui una coherència en el discurs del vídeo. I bàsicament, amb aquestes quatre coses ja podem fer molt, perquè si tenim, per exemple, un podcast de quatre persones, si tenim quatre iPhones, doncs mira, tenim un iPhone que pot gravar de prop el so de les quatre persones. I tenim, amb els tres que falten, els tres que sobren, els iPhones, un pla general, que podem fer un pla obert, un pla mitjà i un altre pla mitjà. Pots anar jugant amb els diferents formats per explicar una cosa, que al final és això. Explicar el que està passant gravant-ho de la millor forma possible. Una vegada ho tenim ja tot gravat, aquí entra el gran procés, que és l'edició, la postproducció. No sé si algú de vosaltres ha editat alguna vegada en vídeo. Da Vinci era la més feta servir aquí.
Da Vinci
és una molt bona eina d'edició de vídeo, molt completa, abarca també tot el que és el món del color, fa una edició molt més decent, totes les cases de color que fan serveis de postproducció per colorejar a programes, tot és Da Vinci, però també edita molt bé perquè té pues, doncs, capacitats notables de, per poder editar podcast i tot això. Jo personalment utilitzo Premiere perquè és la més fàcil, bueno, era en aquell moment la més fàcil per poder tenir-la amb hackejada, per no pagar, bàsicament. I a partir d'aquí doncs, he anat coneixent altres. Hi ha molta gent que treballa amb el Final Cut, que és Apple, pels Macs i tot això, i CapCut, que és una nova realment que ve a través de TikTok. Està molt connectada amb el que és en la distribució directa de TikTok. És la mateixa empresa, em penso, una cosa així. I està creixent cada vegada més i és de codi obert, per tant, tu pots descarregar. Té una miqueta de coses que has de pagar, també, però bueno, són aquestes eines les més usades. I a partir d'aquí, en la postproducció, amb tot el que has gravat, has de veure un contingut editat que sigui amable per l'espectador, que es vegi bé. Hi ha moltes maneres de fer-ho, no hi ha una correcta, però sí que has de tenir una idea. I amb aquella idea, doncs, portar-la fins al final, de dir, vale, pues això, m'agradaria que es veiés així. Com ho puc fer a l'hora de gravació i edició per anar cap allà? Doncs, amb la teva creativitat, tu montes, ets coherent amb el discurs que tens durant tot l'episodi i amb el discurs visual, ho juntes. Hi ha una ventall molt gran de possibilitats a l'hora de fer podcast i hi ha molts podcasts que encara no han sortit que seran molt diferents, o sigui, no està res fet del tot. O sigui que tu pots aportar la teva manera de veure-ho, editant-ho i gravant-ho bé, per després distribuir-ho. I aquesta seria una miqueta, a línies generals, com nosaltres fèiem un programa autogestionat a principis de... quan vaig començar, bàsicament, a gravar amb iPhones i amb so, i a partir d'aquí doncs, anar aprenent, anar muntant, anar veient què funciona i anar veient què no. Aleshores, finalment, altres projectes. Us vull posar una part, un teaser, una miqueta, d'un projecte que hem fet. S'assembla a un podcast, però és un programa de tele, híbrids. Es diu Club Tàndem, és un programa de literatura, i just el vam estrenar la temporada, la setmana passada, i a veure si us crida alguna cosa, només perquè veieu que es pot sortir de l'estudi. Que un videopodcast no té per què ser una cosa estàtica en un estudi d'audiovisual, on hi ha càmeres, on hi ha focus, sinó que es pot sortir a fora i crear contingut. D'acord? Aleshores, anem a posar el vídeo. Si podem...
I a més, la carta de la religió, tota aquesta gent de recerca que es dedica en cos i ànima a Déu, sempre m'ha cregut de cara, però això sempre m'ha cregut moltíssima atenció. Ja, és com que jo vaig a monestir de la Tres de Montserrat que penso, tant de bo que després no, tant de bo que ets el meu camí. Que tenies que tenir pensos els dies, però si no per anomar el meu missa de l'obra que està allà, fent les coses que s'han votat. Bon dia, Marina.
Bon dia, Marina.
Com estàs?
Bé, quin te vas avui?
Bé, molt de gust. Quin te vas?
Bé, molt de gust.
Perquè al final avui parlarem de Terenci.
Si tu penses que portes una màscara no t'hauria de dir.
Jo crec que és impossible no portar una màscara. Jo crec que la meva es pot ser un fenomen d'infant especial. No crec que el mamut que pot ser.
Ja està disponible. O sigui, el que significa això, bàsicament, és que tots els continguts que... O sigui, la idea final en què vull que us quedeu, si us heu d'emportar alguna cosa avui, és que tot el que penseu és possible fer-ho en vídeo. Tots els continguts estan oberts, tothom pot improvisar, tothom pot pensar una manera diferent d'enfocar aquell tema, i és la gràcia de l'audiovisual. i és l'oportunitat que et crea que si tu tens una forma, tens una veu pròpia, tu pots arribar a crear un contingut que sigui diferent a la resta del món. Pots estar influenciat, però al final tu expliques la teva història. I a través de iPhones, gravadores, sistemes d'edició que estiguin oberts, pots arribar a comunicar a l'espectador qualsevol història amb qualsevol tipus de material. Això ha estat tot. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta...
Coses molt interessants que jo crec que ja us heu apuntat, per exemple, allò que parlava de l'engranatge, amb el tema aquest que som grups de 10 persones en aquest projecte, queda molt clar que al final hem de funcionar com un engranatge i que cada part és imprescindible. Fixeu-vos en com s'organitzen en aquest videopodcast, en el que no surti. I també una altra cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i que jo ja us ho he intentat transmetre, fixeu-vos en tota la feina que hi ha abans del programa, val? En aquesta preparació, que és clau perquè les coses surtin bé. Val? Un videopodcast o un podcast no són quatre amics asseguts xerrant sobre què els hi ha passat avui. Potser n'hi ha que sí, però segurament els exitosos, els que funcionen, hi ha una preparació brutal darrere. Val? I aquesta és la que nosaltres intentem o volem que vosaltres intenteu fer. D'acord? Joan, s'han preparat algunes preguntes per tu? Oi que sí? Va, qui vol començar? Segurament n'hi ha de les que us heu preparat que ja les ha respost. Vinga.
Jo tinc un dubte que m'ha sortit ara. O sigui, vas dir que al principi hi havia un programa que gravava amb els mòbils, que és el que haurem de fer nosaltres. Llavors, tu ara, o sigui, en el programa aquest, has ensenyat que com a realitzador estaves en la sala com, no sé si es diu, punxant els vídeos.
Correcte, sí.
Llavors, com us organitzava el tema de guió i tal, quan no hi havia com aquesta sala, perquè entenc que quan hi havia els mòbils era una cosa com més de...
Sí, sí. Vam passar realment per totes les fases, o sigui, al final el més bàsic és gravar tota la vegada i a postproducció fer la mescla. Això ho pots fer tot. Però tens un temps a darrere que has dedicat a la postproducció. Gravant un episodi d'una hora, la postproducció varia entre dues hores de muntar el multicàmera, punxar-ho, anar fent el tall cada vegada que hi ha la persona parlant, varia molt. El que vam veure és que no podia fer un diari, és un programa diari, tenint aquestes dues hores de postproducció, perquè ja te'n vas a la tercera a fer muntatge, per tant d'aquí quatre hores es fa el primer tall i es llança alguna cosa. Tot era molt farragós, tot era molt costós de temps, i el que vam implementar era un sistema de realització amb iPhones, però en directe. Hi ha aplicacions com, per exemple, Blackmagic Camera, amb alguns tipus d'aplicacions que el que et permet és bàsicament treure la senyal neta de la càmera i portar-la a una mescladora. Llavors fèiem la mescla, punxant les càmeres, a través dels iPhones connectats. Per tant, rebíem un feed de senyal del pla, per exemple, de la Juliana, en directe a una mescladora, però era un iPhone que ens ho donava. Per tant, sí que hem fet això, però hem vist clarament quin era el model a seguir si vols tenir una transmissió ja quan acabes el programa per tirar endavant.
I per tant, per exemple, en el seu cas, que el més probable és que ho hauran de fer això en postproducció, al final el guió serà el mateix, no?, que hem vist,
sí.
Simplement que ho hauran d'editar després.
Exacte. El que permet el guió també és a l'hora de fer la postproducció, doncs saber en cada cas què has de fer. Si el presentador dona pas a un vídeo, doncs fem un silenci i a postproducció sap que aquell vídeo es posa. Sí, bàsicament ajustar el que estàs gravant a que sigui més fàcil a la postproducció. Per tant, doncs marcar quan comenceu a gravar, per exemple, a la que tingueu càmeres i so gravant, doncs fer una claqueta. Claqueta significa fer una palmada inicial perquè l'àudio té un pic, sortirà un pic i totes les càmeres et sortirà un pic. Per tant, sincronitzes tot en aquell moment i a partir d'aquí doncs tens tot sincronitzat. Fas el multicàmera i comença a editar.
Perfecte. Merci. Qui més té dubtes? Ja poden ser relacionats amb el vostre projecte o amb tot el que us ha explicat en Joan? De moment només ha preguntat el grup 2, no? Grup 2. Qui més té dubtes? Va, portàveu llistes, eh?
Sí.
Silenci.
Com vosaltres, el que busquem al final és com impacta la xarxa social. Què és el que creus que fa que un video podcast després de les xarxes socials, simplement un tros petit, sigui viral?
Bona pregunta. O sigui, al final, un vídeo viral és el que té en els 3 segons primers un hook, un ganxo, una manera de retenir l'espectador perquè segueixi durant el transcurs del vídeo, que duri, si dura 30 segons, 30 segons, 1 minut, 1 minut, però els 3 primers segons han de ser el que t'agafi l'atenció. Una pregunta, potser, algun tipus de tòpic que enganxi l'espectador. Ningú controla 100% el que és viral, no? Per tant, te la jugues, però el que pots fer és fer molts clips del mateix podcast, diferents temes, diferents tipus d'estructures, diferents ganxos al principi, i tirar-ne molts. Tirar-ne molts. Perquè al final, tirant molts clips, t'assegures que com a mínim, si en tires 4 o 5, doncs un o dos tindran més visualitzacions que la resta. Per tant, mires a través d'aquí què et funciona. Vale, doncs aquests dos ens han funcionat. Doncs seguim el següent episodi, doncs fem aquests dos de la mateixa forma, però fem 5 d'aquests. I d'aquests 5, mires què et funciona. Llavors agafes els que t'han funcionat i comences a replicar el que et funciona.
I és el director qui decideix què es convertirà en contingut per xarxes o la pròpia community manager?
No, és a la reunió final que es parla amb tot com ha anat el programa, que es vol difondre per xarxes. Tothom dona la seva versió, perquè pel que dèiem abans, no pots definir un tema que et funcioni molt, però sí que quan portes uns quants fets veus que funciona, per exemple. Amb la Juliana cridant a càmera, doncs sempre els 3 primers segons seran els que t'agafaran més l'atenció, perquè diràs, a veure què diu ara. Són coses que són moments del programa en què penses que pot funcionar. Es fa una llista, n'agafem 5, i d'aquests 5 es fa l'edició en vertical i es tiren les xarxes.
O sigui, 5 per programa, eh?
Sí.
Què més, nois? Dubtes que us sorgeixin pel vostre videopodcast?
Jo he vingut a gravar, però faré una pregunta, també.
Sí.
Creus que és més important, però jo sé, si has de posar un tant per cent, contingut i forma, diguéssim, què creus que pesa més en un reel o en una producció? Rotllo 50-50 o pesa més una cosa que l'altra?
Contingut i forma.
O sigui, diguéssim, sí, com
està... Qualitat de gravació o l'edició i el que s'està explicant.
Sí.
No hi ha una forma. Al final, és la idea que tinguis tu a transmetre aquella cosa, aquell tema. Hi ha més probabilitats de que l'espectador s'enganxi més en aquell clip, si s'escolta bé, si escolta clarament el que diu, per tant, hi ha d'haver un àudio correcte. Si un espectador ja es connecta i està amb l'àudio de càmera i hi ha cotxes passant per darrere, tu passaràs perquè dius, hòstia, molta informació. No hi ha una cosa clara. Per tant, aquests 3 segons, doncs en perdràs potser el 80% d'aquesta gent que hagi interactuat amb el vídeo. Però també és cert que hi ha vegades que l'àudio et funciona millor si és dolent, perquè implica que no és una qualitat final de programa de tele. Hi ha molta gent que ara fuig d'això, com a programa de tele s'escolta molt bé, per tant, és un contingut com que no m'interessa. Per tant, has d'anar a trobar el teu públic, en aquest sentit. Però el contingut ha de ser el primer que et ve al cap. Després trobes la forma. Però és 50-50 perquè impacta de la mateixa manera l'espectador.
Una pregunta. Alguna cosa més, nois? Teniu tot claríssim? Que bé. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan. Un plaer.